Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
La representació menorquina se suma avui a la protesta convocada a Madrid contra l'Estatut Marc que impulsa el Ministeri de Sanitat. La mobilització forma part d'una nova setmana d'aturades dels metges que s'allargarà fins divendres. El col·lectiu manté el pols amb el govern espanyol després que les darreres negociacions hagin acabat sense avenços i enmig del rebuig que la proposta de la ministra Mònica García ha generat entre la majoria de comunitats autònomes. Els sindicats adverteixen que si no es desencalla el conflicte, la tardor podria començar amb una vaga indefinida. Entre els participants a la protesta hi ha el delegat a Menorca del Sindicat Mèdic de Balears, Claudi Triay. Des del febrer, les organitzacions convocants mantenen una estratègia de pressió sostinguda amb una setmana de vaga cada mes. Bon dia, amigues, amics. Benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio en aquest dilluns 15 de juny de 2026.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltracte a la Gent Gran i Dia Global del Vent.
Una mosca volava per la llum, 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 i la llum es va apagar, ca, ca. I la pobra mosca es va quedar a les fosques i la pobra mosca no va poder volar.
Com tants d'altres, Xesco Boix va formar part d'un segell discogràfic fundat l'any 1967 per Àngel Fàbregas i Morlà amb el repte de promoure la música folk en català. De nom, Els Quatre Vents. El rècord oficial de la ratxa de vent més forta mesurada a la superfície de la Terra és de 408 km/h. Va ser registrada el 10 d'abril de 1996 a l'illa de Barrow, Austràlia, durant el pas del cicló tropical Olivia. La mesura validada per l'Organització Meteorològica Mundial va ser feta amb un anemòmetre. L'anemòmetre clàssic és un instrument que disposa de tres o quatre mitges esferes conegudes com a cassoletes que van muntades en braços. El vent les fa girar i com més ràpid volten, més fort és el vent. El primer dispositiu conegut per mesurar-lo s'atribueix a Leon Battista Alberti, cap a l'any 1450. Alberti va dissenyar un instrument mecànic basat en una placa que es desviava amb el vent per estimar-ne la força. Més tard, al segle XVII, el científic anglès Robert Hooke va millorar el concepte i va introduir la idea de les cassoletes, el model emprat encara avui a moltes estacions meteorològiques.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món.
El vent influeix de ple en les societats de totes les èpoques. Els navegants àrabs, indis i xinesos van aprofitar els monsons per comerciar regularment a l'oceà Índic. Les exploracions europees dels segles XV i XVI van ser possibles gràcies al coneixement dels vents dominants a l'Atlàntic.
El vent del món. La vida.
Hi ha episodis històrics en què el vent va canviar el curs dels esdeveniments. Un dels més famosos és el de l'anomenada Armada Invencible Espanyola de 1588. Després dels combats amb Anglaterra, una sèrie de tempestes adverses van dispersar gran part de la flota i el vent es va convertir en el pitjor enemic.
És el vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent. Es vinc que es mou i es lliure entre sa gent.
El vent no té color ni forma, però és capaç de transportar pols del desert del Sàhara fins al Carib i a l'Amazònia. De fet, part dels nutrients de la selva amazònica arriben des d'Àfrica gràcies al vent. Moltes societats han atribuït noms propis als vents més singulars. El Khamsin és el vent calent i sec d'Egipte, el Pampero en vent fred de l'Argentina, el Bora és el vent fort de la costa de l'Adriàtic i la nostra tramuntana, que durant anys i anys ja ha modelat el paisatge menorquí, la forma dels seus arbres i diuen que també el caràcter de la seva gent. Axel, bon dia.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
No sé si es pot fer concurs amb un sol concursant.
Sí.
Sí?
Jo m'atreveixo.
Et cau pregunta.
Vinga, va.
No és resposta de sí o no, ni és una quantitat. Avui és un poc més difícil, eh?
Jolín.
Sí?
Val.
Et saps els noms, els 8 noms dels vents, de la rosa dels vents?
Rosa dels vents.
Per ordre de les agulles del rellotge?
No.
En sèrio?
Per ordre no. I sense ordre diria que tampoc.
Va, prova-ho.
Tramuntana.
Sí.
Els puc dir desordenats? Sí, perquè
sí,
si no...
Sí, va, sí.
Tramuntana. Gregal.
Sí.
Migjorn.
Sí. Axel.
Ponent, llevant.
Ponent, llevant.
Me'n queden tres, no?
Tres.
Bon dia i bona hora.
Una pista?
Xaloc.
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 Mestral.
I un que té dues possibilitats. Aquí se'n diu d'una manera, a Catalunya se'n diu d'una altra.
Garbí.
Oh.
I tu ja vols?
Garbó.
Ja veig.
Ja veig, ara.
Ja. Al final sí, eh?
M'hem salvat, eh?
Molt bé, molt bé. Sí, sí. Vinga, va, avançar amb els continguts del programa d'avui. Com tots els dilluns hi ha tertúlia, els analistes que ens acompanyaran són l'exregidora de l'O, Maria Camps, l'exsecretari general del PP Menorca, Salvador Botella. Tots dos ja són aquí i tindrem comunicació amb l'exbatlessa de Ciutadella, Assumpta Vinent. Parlarem d'enquestes publicades recentment que dibuixen la representació política al Consell Insular de Menorca si avui hi haguessin eleccions. Això en el context d'un cap de setmana de concentracions reivindicatives. Una en suport a la plaça d'Esborn peatonal de Ciutadella i una altra contra la massificació turística. Però abans de tot això, veiem que és notícia avui a Menorca. Axel, bon dia de nou.
Bon dia, i l'actualitat passa una vegada més per aquest procés de pacificació de la plaça d'Esborn de Ciutadella, perquè podem dir que el litigi judicial continua i és que la justícia ha demanat que s'executi de manera immediata la mesura cautelar per obligar a retornar els vehicles i el trànsit rodat per aquesta cèntrica plaça. L'Ajuntament, però, ha anunciat que presentarà de nou un recurs, en aquest cas de reposició, i esgotarà d'aquesta manera totes les vies judicials en defensa de la seva actuació en la reordenació de la zona. Aquesta setmana també ha de presentar el recurs de cassació contra la primera sentència. El termini finalitza, recordem, el proper dia 18. Mentrestant, els equips legals, tant del consistori com dels empresaris demandants, continuen negociant per mirar de trobar una solució al conflicte al marge de la via judicial. I també és notícia encara a Ciutadella les festes de Sant Joan, perquè ja s'atraquen i ahir es va viure un dels moments previs més especials. És la primera rentada d'Esbé. El lloc de Son Usina va reunir prop de 500 persones entre amics i familiars del caixer pagès de Migjorn. Es van rentar, aixugar i esclarir dos vents, sentim precisament l'homo de Esbé d'enguany, José Capó, i el caixer pagès de Migjorn, Miquel Torres.
És un orgull de ser l'homo d'Esbé, perquè és una cosa que sempre m'he fet molta il·lusió, i enguany que tens l'oportunitat, que la germana i el cunyat m'han donat aquesta oportunitat, disfruta-ho al màxim.
Ens rentarem tots dos i veurem un poc demà o sol quan t'aixugui, veure abans la llana, com queda d'estofar, com queda bé, Bueno, després decidirem.
Encara es faran més arrentades abans d'arribar al dia d'esveu, un dels moments més especials també per a tots els ciutadallencs.
I esports, important avui, bones notícies, no?
Bones notícies i un nom propi, el de Nil Riudavets, que s'ha penjat, atenció, a la medalla de plata al Campionat d'Europa de Paratriatló, que s'ha celebrat a Tarragona. La esportista menorquí ha quedat per darrere del francès Alexis Hankin-Kwan, el gran dominador de la categoria PTS4. Nil ha entrat segona meta a 1 minut i 36 segons del guanyador després de completar un circuit de 750 metres nedant, 20 km sobre bicicleta i 5 km més a peu.
Aquesta medalla de plata per això és una satisfacció enorme. És molt complicat es guanyar aquí amb l'Alexis Hankin-Kwan, que demostra que té un nivell boníssim. La meva carrera ha estat de menys a més, no? He sortit al quart de Saigo, he anat remuntant en bici fins a segona posició i després corrent he pogut solventar aquesta segona posició i la veritat que és superbon resultat.
I encara més bones notícies per a l'atletisme menorquí, perquè l'equip masculí de l'Oesport s'ha proclamat subcampió de Lliga de Primera Divisió i ha aconseguit així l'ascens a la Divisió d'Honor. És la màxima categoria de l'atletisme espanyol.
Enhorabona a tots ells.
I tant. Serà l'únic equip de tot Balears a competir en aquesta categoria.
Gràcies, Excel, que tinguis una molt bona setmana.
Igualment, que vagi bé.
Que vagi bé.
Sense vent, sense cap senyal de pluja, la Marina perd maniobra i abandona l'oceà.
Avui dia global del vent, el vent no serà el protagonista perquè bufarà molt fluix de ponent acompanyat de brises costaneres. El protagonista sí que continua sent el sol i el temps estable amb temperatures altes. El termòmetre marcarà 15 graus de mínima i 29 graus de màxima.
Una mosca volava per la llum, 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 i la llum es va apagar, ca, ca. I la pobra mosca es va quedar a les fosques i la pobra mosca no va poder volar.
12 i 16 minuts, fem una pausa i tornem tot d'una.
I la llum es va apagar, cagar, i la pobra mosca es va quedar a les fosques, i la pobra mosca no va poder volar.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
Moment per la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya aquí a l'estudi na Maria Camps, exregidora de l'O. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
I en Salvador Botella, exsecretari general del PP Menorca. Bon dia, Salvador.
Molt bon dia.
I tenim comunicació amb l'Assumpta Vinent, exbatlessa de Ciutadella. Assumpta, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho tenim?
Estupendo.
Estupendo, eh?
Preparant Sant Joan.
Preparant Sant Joan, ja el tenim aquí.
Ja m'ha fet l'Assumpta. Encantat de saludar-te, Assumpta, que feia estona que no mos veiem ni mos trobàvem.
Igualment, Salvador i Maria, també.
A més, sempre és un plaer, perquè aquesta vegada els retrus que vindran de Ciutadella anem anant un poc en la meva línia, confill.
Bueno, sempre... No se sap mai, això, Salvador.
Ah, no?
No,
Assumpta i jo tenim feeling, però normalment...
Volem tocar molts temes avui. En Salvador em deia fa uns minuts quantes hores de tertúlia teníem. Intentarem fer-ho tot. No sé si serà possible, amb la calma.
Sí.
Jo hauria de començar amb la tertúlia d'avui, fixant-nos en aquests sondejos difusos pel diari Última Hora aquest cap de setmana, enquestes realitzades per IBES, el conjunt de les Balears, que fan un pronòstic sobre les tendències d'opinió si hi hagués eleccions autonòmiques, però també a nivell insular, amb un dibuix sobre la possible composició del Consell Insular de Menorca en cas de comicis avui. No sé si heu tingut temps de veure aquests sondejos i no sé si creieu en aquest tipus d'enquestes, Maria.
Bueno, són bastant indicatives, no?, de quin és el batec, no?, de la població, solen ser. No són infal·libles, sobretot quan estem xerrant d'aproximacions, que tal vegada freguen la línia, en aquest cas de la majoria absoluta, com marca aquest sondeig, no?, per part del PP insular, que no hauria de dependre de Vox, aleshores.
Ara donem les dades, sí.
Bueno, això, d'entrada, que no depengui de Vox, això personalment me sembla una bona notícia. Si és el sentir de la majoria de la població, així serà, però es ve que a vegades aquests ajustaments tan limítrofes poden caure en funció de com evolucioni la dinàmica política al llarg del darrer any electoral. No? Bé, que clar, ara mateix hi ha un totum revolutum important a l'esquerra i això fa que les enquestes ara mateix siguin, diguem, no favorables, no?, a una majoria de forces d'esquerres. Però també sabem que l'electorat i la gent en general té una memòria molt curta i per tant pot variar d'aquí tres mesos.
Va, veiem aquestes dades del sondeig pel que fa al Consell Insular de Menorca, primer. Aquesta enquesta d'IBES per a Menorca dibuixa un escenari de clara hegemonia del PP amb un 42% dels vots i 7 consellers. El PSOE obtindria un 22% dels vots i 3 escons. Més per Menorca, molt a prop dels socialistes, amb el 18% dels vots i 2 representants. I Vox amb un 8,5% dels vots i un sol conseller. La candidatura d'en Adolfo Vilafranca obtindria per primera vegada la majoria absoluta en el Consell i no li caldria pactar amb Vox. Qui en sortiria pitjor parat serien els socialistes, en aquest cas. Salvador.
Bueno, jo crec que les enquestes de vegades et carregues el diable. I poden ser certes, poden no ser-ho, òbviament. És gratificant per mi que hi hagi una majoria de centrodreta, però també vull dir que jo me dona preocupació, perquè és una experiència que ja hem viscut altres vegades, que afronta el que vol manifestar d'una possible abstenció, també pot provocar un efecte de crida de tota mobilització de l'esquerra per evitar precisament aquesta majoria o aquesta preponderància de centre-dreta.
Tant de bo, tant de bo.
Tant de bo. Bueno, tant de bo no, perquè és tant de bo que és el que sí que està clar i marca la tendència tant a nivell local com autonòmic com nacional, és que hi ha una majoria clara de centre-dreta. Vull dir que difícilment això crec jo que es pugui baratar. A tu no t'agradarà perquè molt probablement després, i tenim el darrer cas d'Andalusia on semblava que estaven a fregar o a tocar a la majoria absoluta i al final doncs, estem en mans de Vox. En tot cas, jo són dels qui crec que han de començar a normalitzar uns pactes entre PP i Vox que són legals, són legítims i amb un partit que és constitucional, no té cap sentència en contra seva, per molt que estigui anatemitzat com a extrema dreta.
Tot arribarà.
Assumpta, què en penses d'aquestes dades, d'aquest sondeig que difós el diari Última Hora? Sembla que el PP continua creixent sempre, segons aquesta enquesta. Sembla que no pateix desgast pel fet de governar. Creus que efectivament els votants estarien premiant la seva gestió o en tot cas aquests resultats serien més aviat per un moment de feblesa de l'esquerra?
Bueno, és un còctel, un pot de tot, no? La feblesa de l'esquerra en les cloaques ja a punt de vessar per tot, ja és evident que passa factura en el PSOE. Per tant, el PP, a part d'haver fet una bona feina, també es mereix governar ja per majoria absoluta. Primera, estaria molt contenta que Vox no hi fos, tot i que és legal i legítim el que diu en Salvador, però que sempre estem com en xantatges. Per tant, Andalusia, que també s'esperava en la majoria absoluta, és com un gerro d'aigua freda, es va de pactar a cada comunitat que han anat fent eleccions amb Vox. Per gent que no ha governat i que els hi està molt fàcil dir coses disparatades. Per tant, ojalà puguen governar amb majoria absoluta, perquè per fin podríem fer la feina amb molt més rigor i claretat.
Jo afegiria, o sigui, estic d'acord en l'assumpte que tant de bo no s'hagi de dependre, no estic d'acord amb tu, Salvador, no s'hagi de dependre de Vox, tant de bo. Jo crec que, és un, tu dius, és un partit constitucional que no constitucionalista, és diferent, eh? Perquè crec que hi creuen molt poc en la Constitució espanyola, així de claudic. Vull dir, i la corrupció de Vox ja es veurà qualque dia quan a la justícia en general li interessi que es destapi. Això també seria un altre tema a debatre, no? Evidentment, clar, havien d'arribar. Llavors, quan deies que l'esquerra, evidentment, està fent un càstig, no?, cap a la corruptela interna, evidentment, això és així de clar, eh? Jo vull, però, matisar aquesta qüestió i recordar que la corrupció en aquest país ha afectat a tort i a dret. El PP ha estat protagonista durant anys i panys de molts processos de corrupció que, contràriament al que li passa a l'esquerra, els hi passa menys factura. A l'electorat de dretes li passa menys factura aquestes corrupteles internes. En canvi, a l'electorat d'esquerres el que opta és per quedar a casa seva i fer una abstenció molt més ampla, no? Que és el que afecta sobretot en les candidatures d'esquerres quan hi ha, diguem, renou bruta, com sa que hi està vent avui en dia, no? Renou bruta. Per tant, això sí que també, quan tu deies, Salvador, el tema de la participació, jo deia tant de bo, la gent participi molt, perquè és que realment crec que el que és desitjable per una democràcia és que hi hagi un alt grau de participació en el que és el procés democràtic, que és un dret però no és un deure en el nostre país, a altres països sí que és un deure, i en canvi aquí només és un dret. Per tant, és desitjable que hi hagi una participació molt elevada, però sabem per experiències passades que l'esquerra es desmobilitza moltíssim d'anar a votar quan hi ha renou bruta, com sa que hi ha ara mateix.
Sí, però aquesta renou bruta m'ho deu guanyar de pols. I el PP,
cadascú es guanya sa seva.
I el PP pues, ha pagat ben prou les seves culpes, i en aquest moment toca parlar de l'actualitat, no del passat. És molt bo de fer si m'ho anem a la meroteca i tenim d'uns i dels altres. La realitat en aquest moment és que el Partit Socialista té un ventall de temes que verdaderament greus i que d'alguna manera pot provocar pues, un desestiment d'un vot d'esquerres o un vot socialista. Perquè, entre altres coses, molt probablement exactament com pot passar dins el Partit Popular, les opcions que li puguin donar cap a l'extrema esquerra també els semblin massa extremistes, com ho poden ser, perquè algú que estigui desencistat del Partit Popular i Vox li sembli una exageració també. Per tant, ens tornarem a trobar en el tema de sempre, que és dependir dels extrems, d'un, de la polarització d'una banda o de l'altra, que no és positiva. Jo també m'agradaria que el Partit Popular tregui majoria absoluta. Aquí no, però vull fer una crida a la prudència, perquè el que, per exemple, i repeteix que és cas d'Andalusia, que de ser a un d'una majoria absoluta, no es recorda si és un o dos, és una gran victòria, però com que les expectatives s'havien creat amb una majoria absoluta, pues ara sembla que és un fracàs. El Partit Popular, si el senyor Adolfo Vilafranca és capaç de treure 6 consellers i ha de dependir de Vox, serà un gran èxit, exactament igual que encara seria superable si tragués majoria absoluta. Però l'important és final, i això és així, qui guanya és qui governa. I això l'esquerra ho sap ben prou, que ha fet anys i panys de fer milagres com tal d'evitar més d'una vegada que governés a la comunitat autònoma i en el Consell Insular la dreta que era qui havia guanyat.
Des de luego, els pactes d'esquerra han estat brutals aquí a Menorca, sense veritat. I que verdaderament Espanya se mereix ja un altre govern. És que ja estem tots farts de que inclús un expresident que és la primera vegada, si poguessin comparar la corrupció que hi va a l'època del PP en sa d'ara, vamos, se'n va la balança cap amunt.
Entre
cloaques, fontaneres, persones que han anat de cases de barrets, per dir-ho entre cometes, amb els nostres doblers, enxufes.
Assumpte i més alerta que nosaltres anàvem per Rússia, per Moscú, amb el Rasputin.
Ah, exacte. Alerta, alerta.
Bé,
jo... La Samaroteca fa molts a punyeta, eh? La Samaroteca és molt.
Però el que jo sempre he dit, que els partits democràtics hi seran sempre. Les persones és una cosa, que el que va passar amb el PP en aquella època, però ara és una vergonya, i que un president i tots els que han pactat amb ell ara callin i esperin així amb les mans plegades, vamos, és insostenible. És insostenible que pugui passar avui per avui això. A Espanya som el més reir de tot el món.
Bueno, jo crec que s'ha de matisar tot això, no?, que comentes. D'entrada, evidentment, sense negar la major, o sigui, és una vergonya tot el que estem presenciant, això està clar, eh? Però, bueno, que un partit com el PP, que ha tingut també en el seu sí molts de problemes del mateix tipus, doni lliçons de moral, jo no ho cap de veure. El manco en baston que els adona, sobretot en el Parlament espanyol, principalment. I després també volia afegir que és molt probable que les enquestes aquestes siguin espàlpit de lo que pensa la població, no? També voldria afegir que crec que han fet una acció de govern de perfil baix, que no hi ha hagut grans temes, diguem, que disloquin, i que, bueno, que d'aquesta manera és més fàcil poder treure endavant una segona candidatura.
Ara entrarem en temes de gestió. Abans, què penseu que ha de fer el PSOE Menorca davant d'aquesta situació per revertir la tendència? Què ha de fer o què pot fer davant d'aquesta situació que té Espanya també? Com es pot posicionar davant d'això?
Pues jo crec que ho té difícil perquè hi ha un problema que és un problema de marca, per dir-ho d'alguna manera. I en aquests moments... Anaré en el cas contrari. Vox. Vox en aquest moment, Menorca pràcticament no té implantació. Però les enquestes li donen, ja veus els resultats, n'haguessin els municipis exactament igual, segur que traurien representació, presentin qui presentin. El Partit Socialista, en tots els respectes pel senyor Pepe Mercadal, o si es val la demó que deien que es podia presentar en el Consell, o es hagués presentat no s'ha delegat el govern, que també es comentava, difícilment quan dus a la motxilla la gestió de 8 anys de sanchisme amb tots els pros i els moltíssims més contres que pugui tenir, difícilment aconsegueixes treure-te de damunt aquest lastre. I en aquest moment el Partit Socialista és rehén de la seva pròpia marca.
Bueno, i a mi... No, digues, Assumpta, digues.
No, totalment d'acord amb en Salvador. Es rehén de la seva marca. El sanchisme fa molt de mal. És una persona que quasi... se li podria dir que ha estat com un pot dictador, ell fa i desfà, fa el que li dona la gana. I clar, ara el que jo m'espanta és que la gent que ha pactat amb ell, bons partits que han pactat amb ell, estiguin amb braços creuats. Això és una cosa mai vista, és increïble.
Mira, jo crec que, o sigui, realment el PP teniu aquest mantra absolutament incorporat, lo del sanchisme, lo de que ha estat com una mena de dictador, per què? Però si mai hi havia hagut un Parlament més plural en aquest estat, com hi ha estat?
Inoperant, no.
S'han aprovat un munt de lleis, un munt de lleis.
Fa 4 anys que no s'aproven. No,
un muntíssim, un munt de lleis s'han aprovat en aquest país. I és més, això no és bé. A nivell econòmic, Espanya està més llançada que mai. En Sánchez va a Europa i l'aplaudeixen tant com passa. Per tant, aquesta demonització, que aquest mantra que teniu instal·lat des del Partit Popular, jo no l'he cap d'entendre, perquè les dades no reflecteixen aquest mantra que vols llançar.
Les dades econòmiques, la macroeconomia no té res a veure amb la situació econòmica de la població de peu del dia a dia. A bombardament
no
ho estan passant
mai,
fatal.
No hi havia hagut mai un SMI tan alt com el que hi ha ara.
Gràcies a les polítiques que s'han fet
des de l'esquerra.
Aquesta deu i clarament que en el cas de Menorca la vivenda ja ha passat en segon pla, i el primer és l'increment de la inflació, que és verdaderament problemàtica per arribar a final de mes per la ciutadania. És a dir, les macrocifres estan molt ben dissenyades, tot i pendent dels dubers que ens arriben d'Europa i que se torna més prest o més tard, és a dir, que ens estem venguent, estan animant el diable per lo que haurem de pagar els diners, però mentrestant la ciutadania cada vegada ho està passant pitjor. I això és la realitat.
I aquestes polítiques de dretes no hi tenen res a veure amb tot això, demà. no hi tenen res a veure. Expliquem. Perquè, clar, el tema deshabitatge, que és una cosa exclusiva, vull dir, el tema descapital i de com se maneja aquest capital, és una cosa que és exclusiva de l'esquerra? O
fa
com
8 anys que estan governant-te.
Sí.
Bueno, a Menorca no.
Fa 3 anys que governa el PP a Menorca. I durant els, altres 8 anys, amb la senyora Francina Armengol, la vedet de Madrid, no hi havia cap problema ni de vivenda, ni de massificació, ni de res. El que no té sentit, i és ridícul, és fer creure que tot apareix o desapareix en raó de qui governa o deixi de governar. Les coses són de llarga tendència.
Això és evident, però...
I ara, de repente, hi ha massificació. Ara hi falta vivenda, que hi falta.
Això és
però
evident,
també faltava
que
fa 3 anys.
Que les responsabilitats són compartides sempre, i en democràcia, realment, els grans projectes s'haurien de fer a llarg termini i partint de pactes reals de govern entre diferents forces. Però,
que tu no t'agrada.
Sí, però si jo, he respost com he respost és perquè vosaltres heu anat per la banda partidista. Que se vos veu es plomero a 3 quilòmetres. Completament,
Ni hablar,
Un mantra, absolutament après, absolutament.
Perdona, jo només se me'n veuen es plomero. Primera, perquè he estat del Partit Popular com a alcaldessa i com a política, i ara també ho som, però tinc la meva opinió pròpia i la opinió que jo cap enmig del carrer no és només la meva, per ser del PP, no, ni molt manco. Molta gent, inclús d'esquerres, amics meus, també opinen el mateix. El mateix que vam de dir en Salvador, jo i qualsevol que trepitja el carrer i que veu que el seu doblers va minvant i que veu que el sanxisme aquest és algo que no havia passat mai a Espanya. És una cosa increïble que mos tinguin sumits dins unes cloaques, perquè ja és el nom que tothom diu, no? I per tant, això, avui per avui, no hi ha ni partits, ni hi ha ningú. És l'opinió pública, és la que està per damunt dels partits. I l'opinió pública, vamos, no pots anar al món que la gent no te digui és que és molt seriós el que està passant a Espanya. Jo hi és per aquí. Bé, és que és molt gros.
Avui a ple al Consell, el PP hi presenta una proposta d'acord per a la convocatòria immediata d'eleccions generals i per la defensa de la decència institucional. Penseu que hi haurà eleccions generals?
No ho sé. No, jo no sé fins a quin punt podran sostenir aquesta situació. Realment és molt difícil de sostenir.
Ojalà.
Jo crec que en Sánchez aguantarà tot el que pugui, però verdaderament no ho podem saber. Té que ser verdaderament que surti algun tipus d'entrebanc moltíssim més gros i que, a no ser que, per exemple, una sentència contra la seva dona faci que torni a tirar la tua bola com quan es va tenir que retirar 5 dies. En tot cas, el que sí que vull dir és que jo aquest tipus de propostes en el Consell Insular, que m'imagino que venen dictades des de la sede de Gènova de Madrid per posar totes les institucions, tenen molt poc sentit. És a dir, el Consell Insular té prou feina per ocupar-se de les coses de Menorca, que és competent, com per poder fer propostes testimonials que es fan a totes les institucions i que l'únic que fem és perdre temps, recursos i no dedicar-nos a el que ens hem de dedicar.
Ben d'acord, i a més això no ho fa només un partit, ho fan tots els partits.
Sí. Eh?
Tots els partits envien consignes cap a les diferents consistoris perquè aprovin mocions de caire general o de caire generalista que no contribueixen a la pau dins aquell consistori, que el que fan és establir rifirrafes i que no solventen absolutament res de l'administració que s'està regentant.
És que això que has dit tu ara, Maria, per això és important, perquè la polarització, la crispació que hi havia allà a nivell nacional s'està traslladant ara ja de manera de progressió geomètrica a la política local i insular. I això és algo que verdament és el que el manco tenim capacitat de frenar i haurien de fer un esforç amb àmbit local per fer-ho almenys.
Sí, ben d'acord.
Clar, perquè el problema no és a nivell de l'àmbit local, el problema és a nivell de dins del PSOE. És el PSOE que ha de fer la feina de dir, ja, plantar cara en els seus polítics que estan ara governant i dir-los, escoltau això ja, punto y aparte, ja han passat per prou bochorno com per encara seguir. Són ells els que s'han de aclarir i trobar un nou candidat o fer eleccions, perquè per molt que nosaltres neguem fent a cada poble i a cada comunitat autònoma, faguem mocions, doncs això queda en saco roto.
Qui ha rebut amb molta alegria aquests sondejos és el president del PP Menorca, Cristóbal Marqués, que ha fet una publicació a les xarxes socials on hi diu: els menorquins volen governs que gestionin, que compleixin i que resolguin problemes. L'enquesta d'avui és un reconeixement a la feina feta. Anem a veure alguns temes de gestió, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut diferents concentracions, una dissabte, convocada per Via Menorca, el grup del GOP, a la plaça de la Biosfera de Mó, que ha reunit persones vestides de negre acompanyades de formigues gegants, així com 500 persones han volgut deixar clar que s'organitzen com elles de forma col·lectiva davant l'amenaça que suposa la massificació turística a Menorca, tot això sota el lema "Estem fartes". És una concentració que s'ha produït la mateixa setmana que el conveni que el Consell va signar amb quatre navilieres, les quatre més importants que operen a Menorca, que són Baleària, Transmet, Transmapi i Gran Dinavi Veloci, i que permet disposar de dades diàries relatives al transport marítim de vehicles amb origen i destinació a l'illa. Així ho explicava el conseller Juan Manuel Delgado.
Nosotros ya a partir de hoy mismo, que se firma, que está firmado ya los convenios con las cuatro navieras más importantes, pues efectivamente ya empieza a ser operativo, y entonces ya lo que queremos es poner en marcha ya todo esto, porque esta misma temporada queremos tener ya en funcionamiento y operativo la actuación sobre la regulación de entrada de vehículos. Es decir, actuamos desde ahora mismo. Uh-huh. Y bueno, como hemos dicho siempre, la limitación de vehículos comienza ya esta temporada con acciones que están en marcha, como la que hoy mismo tenemos en ocasión de informar, y es la firma del convenio.
Alhora, el conseller ha dit aquí a l'Aldia Menorca, en una entrevista la setmana passada, que aquestes dades reals que es recullin han de servir per fixar un nou sostre de vehicles. L'escoltam.
Tenemos previsto el próximo mes de octubre llevar a pleno del Consejo Insular la aprobación del régimen transitorio de limitación de vehículos, y ahí es donde se determinará el techo máximo de vehículos y las condiciones de acceso a la isla.
¿Hi ha limitació o no hi ha limitació?
Haurem de dir els nombres, no? Però bueno, hi havia un compromís, si no record malament, i un anunci de que això se faria, i aquest anunci se va retardant. Una miqueta... En això me'n referia, no?, quan deia que s'han fet una acció de govern que està més de perfil que no de cara, no? És més difícil equivocar-se si fas accions de perfil i no de cara. Per tant, jo crec que la ciutadania el que està reclamant amb aquestes concentracions és que hi hagi decisions fermes i decisions valentes, no? I que si es diu que s'ha de limitar el trànsit de cotxos, si es diu que s'ha de limitar el lloguer turístic en els nuclis urbans tradicionals, que tot això s'emprengui de valent i que es facin accions valentes, políticament parlant, no?
Us sorprèn que parli d'un nou sostre, d'un nou màxim de vehicles?
Sense cap dubte, perquè el problema no és aquest. El problema és que a Menorca hi ha moltes infraestructures que des de fa moltíssims anys no s'han adaptat a les necessitats de l'illa. La massificació, que volen dir, podrien comparar-la amb la Divisa o amb la de Mallorca, i no té res a veure. I per un que vingui de fora, et dirà que Menorca no està massificada. Per la nostra percepció, potser volem que hi estigui. Però és que quan el Consell Insular el mes d'octubre aprovi una limitació, que és el que s'ha anunciat avui precisament, segur que les forces d'esquerres diran que aquesta limitació és insuficient i que, per tant, s'ha fet feina de cara a maquillar les dades i que no s'ha resolt com ells voldrien. Perquè facin el que facin, ells estan a la compte i el que volen és propiciar la teoria del decreixement. I, per altra banda, en quant a la manifestació de dissabte, fa diverses tertúlies davant d'una manifestació similar a on tenen, si no recordo, un restaurant a la plaça Espanya, on vaig dir que eren restaurants de temporada, doncs ara ens trobam amb unes formigues. Les formigues surten quan ve l'estiu o, en el cas actual, quan governa el Partit Popular. Les formigues, durant els 8 anys que governava l'Esquerra Menorca, estaven totes amagadetes sota terra i no els veien absolutament per res. I ara, de repent, com que governa el centre-dreta, doncs ara sí que surten i fem caminet i fem renou. I durant d'aquesta en veurem una altra. Perquè jo me deman, les broma de les formiguetes d'aquestes, què val la broma aquesta? Perquè no els deu més duites. Seria interessant veure com s'està financiant verdaderament. O, verdaderament, que el GOP, el grup ornitològic, doncs faci que els seus experts ornitològics nos facin un estudi on determini quantes formigues surten o no surten i justifiquin un poc les seves actuacions, perquè verdaderament durant 8 anys no han existit, no se n'ha parlat, no hi havia massificació, no hi havia res, i el Partit Popular per la contra, inclús amb valles publicitàries, treu dates ben evidents del que era possible fer amb els partits d'esquerra, i ara s'està començant a davallar. No tant com ara l'esquerra voldria, però és que quan ells hi eren, no tan sols no davallaven, sinó que pujaven.
Assumpte, digues, i ara anem amb la Maria, que s'està aguantant la respiració.
No, estic d'acord amb en Salvador, com no pot ser d'altra manera, perquè amb 8 anys de govern d'esquerres a Menorca han estat incapaços ni siquiera de xerrar-ne de limitació de cotxos o de qualsevol cosa d'aquest tipus, o de turisme també. Per tant, ara és molt bo de fer que surtin de davall les pedres, les formigues, aquestes que verdaderament el que diu en Salvador, des de sobre qui ha financiat tot això, per tant, és un tema que jo trob que se n'enriuen un poc de nosaltres, no? Perquè en 3 anys el Partit Popular ha posat fil a l'agulla en convenis damunt la taula, amb navieres, per poder saber i estudiar el verdader problema que té, en aquest cas, això dels vehicles, o el turisme, qualsevol cosa, el Partit Popular ha fet una feina intachable amb això. Ha estat feina... Ells sí que han fet feina de formiga, perquè han fet feina en navieres, en persones que verdaderament ens ajudaran a tenir un estudi verídic de lo que passa amb el tema aquest dels vehicles. Per tant, me sembla que la feina que ha fet el PP és tan molt ben feta, i que cosa que l'esquerra en 8 anys ha estat incapaç, i ara que si hem de fer això, que si hem de fer allò, vull dir, sempre donen lliçons quan ja no hi són.
Maria.
Sí, bueno, jo el tema del finançament, no xerrem de finançaments perquè seria una cua molt llarga, eh? Sobres bé, n'hi ha a molts llocs de sobres bé, per tant no xerrem de finançaments, i dubt que el Consell Insular hagi finançat aquests mecanos, no? De formiga, ho dubt, no ho sé.
No m'ha referia precisament al Consell Insular.
No tinc ni idea de qui ho ha pagat ni si això ha suposat cap despesa, no tinc ni idea, no tinc contacte amb aquesta plataforma, però bueno, suposar que hi ha una corruptada darrere me sembla molt suposar, no. Perquè la força del poble és, si vol, és molt grossa, no? Vale, això per una banda. Després, respecte al que deis sobre aquests anys anteriors, jo estic d'acord amb vosaltres que no hi va haver la valentia suficient, o hi va haver una mica de temença electoralista per part de les forces que van governar d'esquerres per emprendre temes que necessitaven d'una resposta. Estic ben d'acord amb aquest concepte i amb aquesta idea. No hi va haver la valentia suficient. I que se mobilitzen tots aquests col·lectius quan governa la dreta, també és cert. També vos dono raó. I hauríem de ser conscients de que les mobilitzacions haurien de ser en paral·lel i completament alienes a qui governa, sinó en base a les reivindicacions reals de la ciutadania. Per tant, amb això és bé. Jo estic d'acord amb el que deies, no? Però bueno, vull dir, les coses s'han de mesurar, no? També. I després una altra qüestió darrere, me fa molta gràcia que elogieu els estudis que ara se volen emprendre des del PP, que m'assembla molt bé, qualsevol decisió política s'ha de basar en un estudi, però quan els estudis els promou l'esquerra, sempre deis que l'esquerra només fa estudis i que no s'ha dedica a governar. Per tant, a veure si vos aclariu una miqueta amb els conceptes en aquest sentit.
Bé, no, convé fer qualque estudi, perquè és que si no després passa el que ha passat a Ciutadella, precisament, sí. Amb el tema d'esborn.
Ara ja anem.
O sigui que haurien d'anar un poc en compte en aquest sentit, Maria.
I tant.
A Ciutadella, justament divendres, 400 persones es van concentrar a la plaça d'Esborn per reclamar que la plaça continuï sent un espai únicament per als vianants i que no hi tornin a circular ni a estacionar vehicles. La concentració arriba en un moment clau després que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears hagi ordenat revertir la zona de vianants aplicada ara fa un any arran d'una denúncia de 22 empresaris.
Però aquest cap de setmana encara hi ha hagut més tema, perquè en un comunicat difós per l'Ajuntament de Ciutadella aquest diumenge, el consistori assegura que esgotarà totes les opcions judicials i que interposarà un recurs de reposició davant la diligència d'ordenació dictada per la lletrada de l'Administració de Justícia. Recordem que la sentència del Tribunal sobre les mesures cautelars serà ferma el 18 de juny, data límit del recurs de cassació davant del Tribunal Suprem que l'Ajuntament està preparant també. Just abans de les festes de Sant Joan, què creus que passarà? Sí. Assumpte començant per tu, va.
Bueno, Sant Joan no té res que veure amb aquest tema, ja no n'hi ha mai de cotxes per Sant Joan.
Per això.
No hi ha cap problema. No, mira, la manifestació ja ha vist que aquí es born, precisament. Estic en el carrer 9 de Juliol, al principi. Per tant, a la vaig veure la manifestació, per ja molt mal organitzada, a la correguda, amb un micro de que has d'anar per casa, que no et sentia absolutament res, i 400 persones amb una població de 32.400 habitants, vamos, molt poca gent va assistir per ser un tema tan important. Ara, crec que els 22 que han presentat a davant la justícia tenen uns drets que els emparen, no? I han guanyat de qualque manera, cosa que te dic, personalment, jo ara tornar arrere i tornar a tenir esborn en cotxos no ho veig bé. El que passa és que com que s'ha fet tan malament, que la gent va agafar aquesta línia de la justícia i molta gent no s'ha manifestat perquè precisament creu que no s'havia fet bé el tema de la peatonalització. Es va fer a correcuita sense tenir en compte a ningú. I jo crec que això era un tema tan important per tenir una agenda de feina en tots els partits polítics i anar fent les coses bé en partits polítics i, evidentment, en la societat, amb associacions, amb els comerciants, que és un tema molt important, que el 85-90% de comerços a Ciutadella són en el casc antic. Per tant, és un tema molt important per tots, no? Aquella carga i descarga que vinguem del carrer 9 de Juliol, que ho he dit moltes vegades, enfront tenia la piràmide i ara tens un munt de camions que és horrorós. Per tant, jo crec que ara s'han de fer uns projectes amb una agenda concreta de feina i deixar que la peatonalització d'Esborn sigui una realitat el més pres possible.
Jo crec, francament, que aquí hi ha hagut un problema d'ego i de partidisme molt important. Hi ha hagut un tema d'ego del senyor Bala Llorenç Ferrer i del Partit Socialista, que va voler anar de Mabra, i per dir-ho clar va dir: nosaltres som els qui han llevat els cotxes d'Esborn. Bueno, tots coincidint, jo ho vaig dir el primer dia, que estava d'acord en que llevessin els cotxes d'allà. Però és que ara és sostenir-la i no enmendar-la, quan encara ens estem reiterant en la confrontació. Jo crec que el que hi ha que fer és anar a una negociació amb els que han posat la demanda, amb tota la ciutadania. En aquest sentit, el Partit Popular ha demanat una mesa a on hi hagin totes les parts afectades per arribar a consensuar algun tipus d'acord, perquè és que, si no, s'entramat jurídic i processal pot ser tal follon que verdaderament no sé quant de temps estarem a Xines i sense que es puguin fer actes en esdeveniments perquè no es podran programar, sense tornar enrere, perquè crec que seria un error tornar enrere, també ho dic clarament, i sense poder fer cap projecte urbanístic perquè no sap com acabarà. Per tant, no hi queda altre camí que explorar la via de l'acord, i aquest acord té que ser possible perquè hi ha un bé superior, que és el bé de la plaça d'Esbord, del poble de Ciutadella, i per tant que seguin a taula en discreció, que és com quan les coses solen... I mentrestant que arribin a petits acords, com és, per exemple, a retirar la demanda. Es pot tornar a posar una demanda quan vulgui, mentrestant, i fer camí, amb un plaços, amb un calendari. Ara, si l'Ajuntament també s'enroca dient no, i nosaltres quan tindrem aquí presentarem tots... O sigui, ens posem a l'altre extrem, doncs verdaderament no anem pas camí de trobar un possible enteniment, que és el verdaderament necessari en aquests moments.
Exactament, perquè, perdona un segon, perquè és molt important.
Sí, és un tema breu, anem amb la Maria. Sí.
No, és un tema tan important que podem deixar d'enfrontar-nos tots i arribar a acords el més ràpid possible.
Bueno, jo volia dir que una puntualització és una mesura cautelar, no és, aquí no ha guanyat ni perdut ningú encara, no? Sobre una banda, no?
Estem
una
en un entramat polític.
Està clar, està que... clar. Quan l'Ajuntament denuncia que farà recurs de cassació, que farà recurs de reposició, etc, clar, fins que no se retiri aquesta demanda, és el que ha de fer l'administració, no n'hi queda una altra. Ho comentaven abans d'entrar, no, Salvador? Hi ha d'haver un expedient sobre això, hi ha d'haver un informe que avali el tancament que van fer en el seu moment des de l'Ajuntament de Ciutadella. Vull dir que algun informe tècnic hi ha d'haver que ho avali, no ho faràs polític per decisió unipersonal, això també, aquest és un dubte o una qüestió que també no, s'ha d'expressar.
No n'hi no? No havia no hi havia informes, no hi ha res.
Bueno, ho haurien de veure, perquè m'estranya molt que en qualsevol procediment, diguem que tots els que hem estat dalt d'un ajuntament, quan s'emprèn una acció, hi ha algun tipus d'aval tècnic, no?, darrere d'aquella acció.
No, ells ho van fer com a la policia quan diu que aquest carrer ara no hi haurà aparcaments. I és una altra història.
Bueno, sigui com sigui, jo estic d'acord amb vosaltres que hi ha d'haver una negociació a totes les bandes per aturar la via judicial, que no durà res de bo, i el que farà és alentir un procés d'una qüestió que és desitjada per la majoria de la ciutadania, perquè, de fet, el PP també havia duit en els seus programes electorals la qüestió de la peatonalització d'Esborn. El que passa que no hi ha hagut mai, en tots els anys de govern del PP a Ciutadella, que han estat moltíssims, no hi ha hagut mai la decisió política de fer-ho. Això també s'ha de remarcar. Que ho hagin fet precipitadament i no prou bé uns, no invalida la inacció dels altres. Això també s'ha de dir. Però estic d'acord amb vosaltres que hi hauria d'haver un acord, un diàleg, que no, que la via judicial no fos el canal per solventar aquesta qüestió, i sobretot pensar en allò més important, que és que qui hi guanya principalment és tot el poble de Ciutadella. Perquè aquí estem xerrant de 22 empresaris, perdona, que hem de posar per damunt la balança tot el poble de Ciutadella, 32.400, has dit, no, Assumpta? O 22 empresaris,
sí,
amb els seus interessos particulars.
32.400.
Bueno, doncs 32.400 pesen més que 22
encara,
empresaris.
No, és que encara que hagués estat un sol empresari, si ell agafa la justícia i la justícia li dona la raó, el problema, la responsabilitat no és dels qui ha presentat les excuses, sinó dels qui
exacte.
Ho ha fet malament.
Ho sabem.
I els qui ho va
sabem.
Fer malament és el senyor Llorenç Ferrer i el Partit Socialista.
Això ho sabem, allò ho sabem. Mos van tombar, un pla general, no? Perquè una persona es va deixar un informe.
Exactament. Aquí,
i perquè una
cas,
persona va denunciar.
Si el senyor Llorenç Ferrer hagués estat sensible, com dir, tanc provisionalment Esborn a l'espera d'anar trobant consensos, segur que ja el tema no estaria resolt. Però quan t'ha volgut fer la bravata de dir jo l'he tancat i ho he resolt, doncs és quan verdaderament la pifiada, i més, si quan diu un assumpte, que jo sol desconec, no hi ha els informes necessaris per un tràmit com aquest.
M'estranya molt.
No hi són.
Maria, Salvador, Assumpta, moltes gràcies, un plaer debatre amb vosaltres.
Bueno, el pròxim dia xerrant del Papa, a veure si us posem més d'acord, eh?
Ah, sí.
Jo vull dir alguna cosa, perdoneu de muntar el Papa.
Va, digues, Salvador.
Un 10 per Barcelona, tant s'acte de l'estadi de Montjuïc, com s'acte de la Sagrada Família, no ha tingut res a veure amb els actes de Madrid. Tant en caire espiritual, jo som catòlic, apostòlic i romà, com en acte popular i d'organització i tot. D'un nivell que me llepa el capell una vegada més davant Barcelona i la seva
capacitat. Felicitació d'en Isabel Díaz Ayuso, fins i tot, eh?
Però ja són paraules majors.
No hi va haver color, en sèrio.
No hi va haver color. A més, l'experiència dels Jocs Olímpics i el grup que tenen a Barcelona per fer aquests actes és espectacular.
Sí.
Jo vaig plorar i tot quan vaig veure en Gaudí allà qui es mirava. Bé, és que és espectacular.
Sí. Bé, en saben.
Vos vull desitjar a tots que esteu convidats a Ciutadella.
Bones
festes
important.
De Sant Joan. Sí. Bones festes de Sant Joan a tots els ciutadellans i a tota Menorca.
Gràcies, Assumpta.
Igualment, Assumpta.
Que vagi bé. Moltes gràcies a tots tres. Que vagi bé i bon Sant Joan.
Adéu-siau!
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El dia Menorca, fet a casa.
Recte final del dia a Menorca. Abans d'acabar, una recomanació. Es Castell posa en marxa avui capvespre una nova edició del Mercat de Nit que es farà tots els dilluns fins al 14 de setembre a la Miranda de Calasfonts a partir de les 7:30. El mercat comptarà enguany amb 25 paradistes i una àmplia varietat de productes artesanals i comercials. I mentre continuem fent tertúlia aquí amb na Maria i en Salvador, que vagi bé, bona setmana, tots
bona
dos.
Setmana.
Bona setmana.
Ens acomiadem de tots vosaltres, que tingueu un bon dia i fins demà a les 12. Gràcies.
Això és tot per ara, l'actualitat continua a IB3 Ràdio.
Sempre portes obertes per vosaltres.
Gràcies a vosaltres, fins molt aviat.
Que vagi bé.
Dir-te adéu i tornar demà, eh?
Adéu.
Adéu. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
I agraïm-vos de que hagueu estat aquí per nosaltres, és molt important.
I només paraules d'un gran savi, gran, perquè és molt alt, només vos puc dir...
Desconnectar. Bumba, adéu.
Sàpigueu que et digui adéu, Andreu. Adéu, Andreu, Andreu, adéu, adéu.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Els veïners de l'edifici Trianon 2 de Magaluf, on la setmana passada es va produir un incendi